Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest ple d'avui dia 27 de febrer. El primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. S'aprova? Sí. Passem al segon punt, que és donar compte de resolucions d'alcaldia de la número 24 a la 99, de la Junta de Govern Local de la sessió del 19 de gener al 9 de febrer, de les regidories delegades de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, la número 3, d'Afers Socials de la número 3 a la número 23, de Governació de la número 5 a la número 19, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 12 a la número 45, de Medi Natural de la número 4 a la número 11 i d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 11 a la número 57. Passaríem al tercer punt, en tot cas el punt 3 i 4 els faríem conjuntament. El punt 3 és donar compte de l'informe de morositat i el període mig de pagament del quart trimestre del 22, i el punt 4, que és donar compte de l'informe d'execució pressupostària corresponent al quart trimestre del 2022. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda a tots i totes. Res, com cada període de tres mesos en què hem de fer els informes tant tresoria com intervenció per enviar a la Generalitat com a tutela financera i al Ministeri com a informe trimestral per fer el seguiment de diferents aspectes de les lleis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tot i que estiguin suspeses, remarcar quatre idees. No? En l'informe del tresorer remarca doncs, que en el període mig de pagament a proveïdors l'Ajuntament de Valls està a 24,55, la Fundació Pública Municipal de Música Robert Gerard a 17,11, l'Institut Municipal de Desenvolupament Local Baix Genera a 18,94, el Museu de Valls a 3,04 i el Patronat d'Esports a 27,39 i Xarxa de Cultura a 22,02. Per tant, l'Ajuntament i els diferents organismes autònoms estan per sota del límit dels 30 dies de pagament a mig a proveïdors. En aquest cas, la Societat Pius Hospital està a 76,56 i el tresorer informa de la problemàtica estructural que ja diverses vegades hem explicat en aquest ple. Després, amb l'informe d'intervenció, doncs destacar algunes dades, ja és de quart trimestre, és de final de 2022, amb el que seria en els ingressos destacar doncs, que l'Ajuntament en el capítol 1 d'impostos directes hem arribat al 96%, per tant, una dada important. Destacar que en la recaudació d'impostos indirectes tenim un 320% i en el de taxes i altres un 115%. Per tant, ens hem de felicitar que l'activitat econòmica de la ciutat ha permès tenir uns majors ingressos en els apartats 2 i 3, en el que seria impostos indirectes i en el que seria taxes i altres coses, altres ingressos. En aquest sentit, després, quan donem compte de liquidació, ja donarem més números. En el sentit de despeses, destacat que tant l'Ajuntament, en aquest cas, en el capítol de recursos humans, hem executat un 95%, en el de béns corrents i serveis, que és el gran i general, un 85%, i en el d'inversions, dels 11 milions que teníem aquest 2022 destinats a inversions, hem arribat a adjudicar 8 milions d'euros, que és el 72,25%. Per tant, tres quartes parts dels 11 milions d'euros que teníem per inversió s'han adjudicat durant aquest 2022. Després, ja arribant a les conclusions finals, repassant els conceptes, destaca una bona situació de tresoreria, com diu el tresorer, i també com parla l'interventor que hi ha en el seu informe, que tenim capacitat de finançament, parla de que el deute viu és d'un 22,16%. Aquí recordem que el Pius Hospital en el període mig de pagament ens distorsiona la realitat de l'Ajuntament, però aquí també ens la distorsiona a la baixa i recordem que el deute viu sense el Pius Hospital seria al voltant d'un 60% i 70% el deute que tindria l'Ajuntament. Per tant, en un costat ens distorsiona malament, aquí ens distorsiona bé i en els dos fent palesa que és la distorsió de tenir en el perímetre consolidat, com va marcar en el seu moment l'Estat, l'administració i la gestió del Pius Hospital. L'interventor parla de que complim els objectius d'estabilitat pressupostària, tot i que és a nivell informatiu perquè estan suspesos, que l'execució s'ajusta a les previsions definitives del pressupost i, per tant, crec que hem d'estar satisfets d'aquest tancament del quart trimestre en el que seria ingressos, despeses, període mig de pagament dels organismes autònoms i l'Ajuntament i també, per què no en el PIUS, perquè el quart trimestre del 2020 estàvem a 68,24, el del 2021 a 59,32 i el del 2022 a 45,62, que vol dir que s'està treballant per ajustar-ho a la normativa vigent, tot i la dificultat estructural.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. En nuestra intervención trataremos conjuntamente el punto 3 y 4. En los informes de ejecución presupuestaria e informes sobre morosidad y pago a proveedores, como venimos haciendo cada trimestre, nos centraremos en cinco aspectos que nos parecen los más relevantes por su repercusión en la ciudad. El PIUS hospital, personal del ayuntamiento y organismos, ejecución de inversiones, pago a proveedores y contrato de servicios. En cuanto al PIUS hospital, le reiteramos cada trimestre nuestra preocupación por la política de personal que se lleva a cabo. El gran número de altas y bajas en la plantilla nos da una imagen de cómo van las cosas. Este trimestre han sido 92 altas y 63 bajas, de las cuales 5 son voluntarias. En este último año han habido 44 bajas voluntarias. Una cantidad a tener en cuenta, 44 profesionales han dicho basta, marcho. ¿Por qué este alto número de bajas en un ejercicio? ¿Nos lo pueden explicar? Creemos que hace falta un cambio de gestión en el personal del PIUS. ¿Por qué la dirección del hospital no pone soluciones a todo esto? No podemos entender que no se tomen las medidas para revertir lo que sucede en el Departamento de Recursos Humanos. Observamos también altas y bajas en el informe de intervención del cuarto trimestre del 2022. En la variación del personal de patronal de sports tiene 3 altas y 1 baja. Vallgenera, 18 altas y 10 bajas. No se tiene información del personal que integra la plantilla de la Administración General del Ayuntamiento y resto de sectores, policía local, bienestar social, educación. Tampoco nos dan información de altas y bajas de estos departamentos del Ayuntamiento. ¿Por qué Recursos Humanos del Ayuntamiento no pasa la información en este cuarto trimestre? ¿Quién es el responsable de esta falta de información? ¿Qué quieren ocultar? En cuanto a pago proveedores, en el primer trimestre del 2022 era de 64 días, el segundo de 125, el tercero de 51 y en el cuarto es de 45, por lo que se puede comprobar, seguimos incumpliendo. El incumplimiento viene debido a que PIUS hospital está en 70,96. Lamentamos ver que trimestre a trimestre, desde intervención, se le informa a la dirección del PIUS que se debe preparar un plan para revertir esta situación, en mejorar el periodo de pago a proveedores. Podemos entender la situación en la que se ve la dirección del PIUS, ya que el pago que por servicios realizados es el CatSalud, que paga tarde y mal. Esta petición de intervención viene desde el 5 de abril del 2019. La dirección del PIUS no ha presentado ningún plan de tesorería para intentar mejorar esta situación. Son ya varios ejercicios, algo se debería hacer, ¿no? Y está claro que la solución definitiva será el paso del PIUS al CatSalud, pero este paso no se da. El desacuerdo claro entre Junts y Esquerra nos comporta que no se avance en el traspaso del PIUS. Y esto tiene consecuencias. Una de ellas es que el retraso de pago a proveedores lastre también el pago a proveedores de todo el ayuntamiento. En el apartado de inversiones, intervención detalla que en los compromisos plurianuales y del ejercicio en curso, su ejecución es un porcentaje muy bajo. Y a fecha de este informe, 31 de enero del 2023, se ha formalizado el préstamo para inversiones del ejercicio, pero no se ha dispuesto debido al excedente de tesorería. Sobre este punto, comprobamos que acaban el ejercicio como empezaron, mal. No han mejorado ni lo más mínimo. Su histórico les acompaña. La ineficaz y decepcionante labor sobre la realización en inversiones. No nos cansaremos de poner el ejemplo del 2021, que sabemos que les molesta y mucho en inversiones. Pero como estamos al final de la legislatura, les daremos los números que han conseguido desde el 19 al 21. En inversiones programadas del 2019 tenían 2.400.000. Solo ejecutó el 18,77%. En el 2020 disponían de 3.300.000. Se ejecutó el 32,51%. En el 2021 tenían 7.500.000. Solo se ejecutó el 13,51%. Se puede comprobar con esta breve explicación que les hemos hecho que no han sabido llevar a cabo todo lo que tenían programado. No han estado a la altura para poder dar a nuestra ciudad un salto cualitativo en este apartado. Han decepcionado a los ciudadanos y ciudadanas de Valles. Para finalizar, queremos recordarle al regidor de Hacienda, Finanzas y Contrataciones, el título, es que el título me... que en septiembre del 2021 terminó el contrato de servicios medioambientales y recogida de residuos. Estamos en 27 de febrero del 2023 y seguimos en prórroga. Pero no solo está pendiente la que acabamos de mencionar, está también la depuradora municipal, el iluminado público, el transporte urbano. ¿Para cuándo se licitarán estos nuevos contratos? Bueno, el tiempo se les ha acabado. Este gobierno de Junts y Esquerra es un fracaso en gestión y toma de decisiones adecuadas para nuestra ciudad. Después de leer y analizar el informe de intervención del cuarto trimestre, queda patente que es un gobierno que ha caducado. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe, per part de la CUP. Senyor Anglès.
Moltes gràcies. Bé, ens agradaria fer alguns comentaris sobre aquests informes corresponents al quart trimestre del 2022, corresponent als punts 3 i 4 de l'ordre del dia. Primer, ens sorprèn que vulgueu donar compte d'un document que no precisa el número de treballadors i treballadores que té l'Ajuntament i amb ell el del personal de la policia local, versa social i educació, com tampoc tenim les dades i altes i baixes del propi Ajuntament. Així doncs, com és possible que generem i donem compte de documentació sense tenir les dades completes? És una imprecisió de la qual volem deixar constància. A nivell de personal, també volem denunciar i deixar en evidència que en l'informe del 2020 comptava amb 618 treballadores de l'àmbit sanitari i en aquest últim informe, el 2022, ja només tenim 560 treballadores amb altes i baixes constants. Si aquesta ha de ser la tònica d'aquest equip de govern, la de reduir a la mínima expressió el personal del pis hospital, millor que feu un pas al costat perquè estem perdent bous i esquelles. Estem en un punt en l'àmbit de la salut que ens cal posar-hi tots els sentits, no només per poder gestionar un bon traspàs del PIUS cap a la xarxa pública, sinó perquè sanitàriament necessitem molts espais de cures. Ja us ho vam dir, cal cuidar a qui ens cuida. A nivell de personal d'educació passa el mateix, proporcionalment en un nombre menor, però amb la mateixa intensitat us ho diem. El 2020 comptàvem amb 18 professionals de l'àmbit de l'educació. Actualment només en tenim 14. La gestió de les escoles bressols municipals ens està acompanyant a la petita infància i menys mans es nota i passa factura. Ja veiem cap on van les vostres prioritzacions. Si ens centrem en les dades del pis hospital, segons es diu l'informe, no hem millorat, sinó que estem una mica pitjor que el trimestre passat. De fet, ni s'ha elaborat el pla de tresoreria i de pagament a tercers que se'ns reclama des de l'abril del 2019. Aquest incompliment acaba sent un mal endèmic que patim ja fa anys, sent ja un problema estructural i que ens afecta el consolidat de tota la corporació. La legislatura, que va ser la del traspàs del pis hospital a la Generalitat, no s'ha fet més que una signatura del protocol d'intencions per al traspàs, ara fa gairebé 2 anys, i no tenim cap resultat de la comissió constituïda per treballar-ho, ni el traspàs, ni una gestió digna dels recursos humans, ni el supliment del compliment de la període mig de pagament. I per últim, el capítol d'inversions s'ha executat un 28% de les inversions. Aquesta situació es repeteix cada any. Tenim problemes gravíssims per fer el que diem que volem fer. En aquest cas, executar només el 28% del que diem que fem. Però aquest fet no és només d'aquest exercici. Porteu tota la legislatura així, sense pensar que aquesta inacció recau sobre el dia a dia de la ciutadania. Ens queda molt per fer i anem molt lents. És important deixar de fer política a base de grans titulars i bones intencions. Ens cal posar-se a executar. Tenim pressa i anem molt tard. De fet, anem tan tard que estem a 27 de febrer i tot i tenir un govern en majoria, almenys en teoria, no només no hem aprovat el pressupost del 2023, sinó que els partits de l'oposició no n'hem vist ni un esborrany. De fet, ha estat més fàcil veure anar a Valls que veure uns pressupostos aprovats a temps durant aquesta legislatura. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès, per part de Ciutadans. No? Senyor Barberà, té la paraula.
Sí, respecte al pressupost, només dic que sí que tenim pressupost, anem amb pressupost prorrogat. Vull dir que una administració no pot funcionar sense pressupostos. Tenim pressupost prorrogat i s'està treballant adequadament la complexitat d'aquest pressupost per a aquest Ajuntament. Només sense entrar a debat de cap més cosa, perquè és qüestió de dades i d'interpretació, només remarcar que el 28% que ha parlat els dos grups polítics, la CUP i el Partit Socialista, quan parlem del 28% vol dir de factures pagades. Nosaltres els hem donat una dada que és la real, que és el 72,29% d'obres adjudicades. Entre l'adjudicació, fer la feina, la certificació, el contrast de certificació, la verificació i el pagament, això és un altre tema. Per tant, com vostès veuran a la ciutat, que tenim 8 milions en dansa amb diferents obres, en diferents fases, però adjudicades i treballant en elles. Només dues coses molt senzilles. Falta d'informació. Jo els remeto a totes les juntes de govern i als decrets on hi ha tot el moviment del personal de l'Ajuntament. En tot cas, vostès requereixen, com requereix l'interventor i com degut a baixes i dificultats ja a vegades no arriba la informació el dia que s'ha d'emetre l'informe, però tota la informació està traslladada en totes les juntes de govern, les resolucions i els acords. Tot i cada una. Una altra cosa és doncs, que vostès la vulguin facilitada tota sumada per aquest informe, que és el que necessita l'interventor. Però en tot cas, falta d'informació no, perquè la tenen tota, si la busquen no tenen ganes de buscar-la. En quant a reduir personal del PIUS, és una mica demagògia parlar d'això. Tots sabem que venim d'una pandèmia i que la pandèmia ha suposat en aquells moments unes ràtios i uns creixements importants. El que sí que és important del PIUS és que ja estem al 90% del personal indefinit fix i que estem treballant per arribar al 92 i al 93%, que és el necessari per després tenir una part variable per cobrir baixes, vacances i altres àmbits que són necessaris en qualsevol administració i més en una administració com és el PIUS Hospital. Per tant, res de reducció de personal PIUS, al revés, consolidació, increment de serveis, consolidació de serveis municipals. Després, la gestió futura o no futura és un altre debat que no té res a veure en aquest debat de si el personal del PIUS és el suficient o no. De fet, mirin dades publicades i veuran com el PIUS del territori és l'hospital amb més bones dades en aquest últim rànquing en quant a dies d'espera i llistes d'espera amb la majoria dels serveis. Per tant, felicitar la gestió de recursos humans, a la direcció i a tot el personal del PIUS perquè s'ho mereixen, estan aconseguint-ho i ho estan aconseguint tot i la problemàtica que surt de que no, els dies de pagament no són els correctes, però és que els dies de pagament no són els correctes pel deute històric. No pas dels últims 5, 6 o 7 anys on hi ha hagut tancaments en positiu i tal, sinó pel deute històric que té el PIUS Hospital i els diferents responsables que han tingut durant els seus més de 25 anys.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passaríem al cinquè punt, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 4, que és l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Disculpin. Com vam dir en l'aprovació de les ordenances fiscals, ens quedava pendent l'actualització d'una ordenança fiscal que és la de l'increment del valor dels terrenys de la naturalesa urbana. Aquesta havíem d'esperar a que els pressupostos generals de l'Estat modifiquessin els coeficients de ponderació. Una vegada els hem tingut, s'han adequat en els criteris dels pressupostos generals de l'Estat. Com vam informar en comissió informativa, n'hi ha hagut uns que han pujat, uns altres que han baixat, si recorden, era Gràcies. Gràcies. Si recorden, el canvi va suposar posar un coeficient per cada any en els darrers 20 anys i aquest coeficient el marca l'Estat en els pressupostos generals de l'Estat. Llavors el que s'ha hagut de fer és que aquells coeficients que d'acord amb l'Estat baixen, que n'hi ha 2, 4, 6, 8, a baixar-los, i els que l'Estat puja, doncs decidir si els pugem o no, perquè hi ha una part que és voluntat de l'administració local. En aquest cas, com vam dir en el seu dia, en principi, després explicaré una mica l'evolució d'aquests anys amb l'impost de les plusvàlues, així conegut més comúment, doncs representa que ha resultat un decrement en els ingressos per l'Ajuntament important i en tot cas el criteri que vam mantenir és el de mantenir sempre les mateixes corbes que marcava l'Administració General de l'Estat. En aquest sentit, baixem 0,21, pugem 0,26, per tant l'increment global és 0,05, que sobre 3,69, que és el coeficient suma total, és un 1% el que incrementen les plusvàlues en global, però segons l'any de venda i de valoració d'aquell any. En l'informe, el tresorer parla d'un lleuger increment, que és aquest 1%, i jo volia remarcar avui, aprofitant la situació d'aquesta ordenança, recordar, no?, que aquest Ajuntament l'any 2019 va ingressar 1.350.000 en plusvàlues, el 2020 874.000, el 2021 762, i a partir de l'aplicació d'aquesta legislació estatal tenim una previsió de 476.000 euros. Per tant, cal remarcar que la decisió presa per l'Estat ha suposat un decrement en els ingressos en l'Ajuntament, el que suposa un sobreesforç per mantenir les arques i l'activitat municipal i augmentar-la, tot i no haver pujat els impostos en aquests tres darrers anys. Per tant, aquí també potser a vegades entendran la dificultat, no pas política d'entendre'ns amb els companys de govern, sinó de quadrar un pressupost per mantenir o millorar els serveis amb els guns que prenen decisions com aquestes, que és reduir l'aportació financera dels ajuntaments. I en aquest sentit sabem que a nivell estatal, ja no dic comunitari, hi ha una demanda a l'Estat perquè compensi aquesta pèrdua d'ingressos que al final repercuteixen, això sí, sobre els serveis socials, sobre l'atenció a les persones, sobre els més vulnerables, sobre les més necessitats, sobre polítiques de feminisme, sobre polítiques d'igualtat. Hem de fer un sobreesforç nosaltres perquè això no passi, però les administracions superiors, en aquest cas de l'Estat, legislen en contra de l'administració local. Per tant, el que portem és aquesta modificança de l'ordenança fiscal adequant-la als paràmetres màxims que els pressupostos generals de l'Estat van aprovar en cada un dels coeficients des del primer any fins a l'any 20 o superior.
Moltes gràcies, senyor Barberà, per part del PSC. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. Respecte a aquest punt, remarcarem el que ja vam dir fa un any. L'ordenança fiscal en qüestió fa referència a l'impost de la plusvàlua, el qual recordem que l'any passat diverses sentències del Tribunal Constitucional van declarar-la inconstitucional, el càlcul del coeficient a aplicar. Aquesta situació va provocar i segueix provocant la pèrdua d'un important font de finançament pels municipis, ja que es tracta d'un impost recaptat directament des dels ajuntaments. La cancel·lació d'aquest impost va suposar un nou atac a les competències municipals i dona continuïtat a l'ofensiva recentralitzadora de l'Estat espanyol, disminuint la capacitat recaptatòria als municipis i fent que aquests depenguin cada vegada més dels diners que reben directament d'altres ens superiors. Així mateix, la cancel·lació també donava facilitat a qui veu els habitatges com un element en el qual invertir, com fons voltors, grans tenidors i especuladors, allunyant-lo d'esdevenir un dret bàsic del que tothom hauria de tenir l'accés garantit. Dins de tot aquest desgavell, des de la CUP ens alegrem que un any més l'equip de govern no hagi rebaixat els coeficients i hagi decidit aplicar els màxims, tal com ja vam avançar per aquestes dates l'any anterior. Des de la CUP reiterem que per nosaltres caldria que els màxims fossin encara més elevats, ja que cal que aquells qui tenen més paguin més i aquells que especulen amb un dret tan bàsic com el dret de l'habitatge no tinguin cap tipus de benefici. Per aquest motiu, votarem a favor d'aquest punt.
Moltes gràcies, senyor Anglès, per part de Ciutadans, no? Doncs passem a votació. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Unanimitat dels presents?
Moltes gràcies. Doncs passem al sisè punt, que és l'aprovació del compte de recaptació de base de l'any 2022.
Sí, com cada any, per llei ha de passar per ple aquest compte de base, en el que, sobretot bàsicament perquè donem de baixa unes quantitats que a criteri de base i que els tècnics de l'Ajuntament també comparteixen, de que ja seran diners que ja no cobrarem i que, per tant, afecten els comptes generals del nostre Ajuntament de Valls. En aquest sentit, el pagament a base és de 350.651,73 euros distribuït en voluntària liquidable, en voluntària no liquidable i en executiva. I, de fet, el més important és que anem a donar de baixa aquests 350.000 euros, que això n'hi ha del 98 i de diferents anys, en què ja, després de fer el seguiment i la tasca que té encomanada base en aquest sentit i tota la seva especialització, ja es donen de baixa perquè es creuen que ja no es cobraran. Per tant, una mica l'objectiu és aquest, no? Del que serien voluntària liquidable, el seu premi és 2.581 euros sobre 233.000 que havien de recaudar. Voluntària no liquidable són 330.000 euros sobre els quasi 15 milions que han gestionat, i la d'executiva serien 16.252 euros sobre els 10.400.000.
Moltes gràcies. Per part del PSC, alguna intervenció? Per part de la CUP? Per part de Ciutadans, no? Passem a votació o s'aprova? S'aprova? Molt bé, doncs. Doncs passaríem al punt 7, que és aprovar el conveni per subscriure entre l'Ajuntament de Valls i l'Institut Català del Sol, porta del Pla de Santa Maria i el Pau 13. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Començàvem aquesta legislatura amb el final de les feines prèvies per part de l'Incasòl abans de l'inici de les obres de la rotonda de la carretera del Pla, al nord del polígon industrial ja previst en el POUM. Una rotonda actualment a punt de recepció i que millorarà l'accessibilitat dels vehicles a la zona del Palau de Reig, donant serveis a les empreses implantades en aquesta zona i que alliberarà de trànsit pesant altres vies de circulació del polígon i la mateixa carretera del Pla. Seguíem, malgrat la situació pandèmica i postpandèmica, amb l'aprovació per unanimitat del text refós del POUM al ple del febrer del 21, després de que la CUT l'aprovés definitivament a l'octubre del 19 i amb la seva publicació a l'agost del 21, esdevenint d'aquesta manera executiu. El nostre planejament vigent recentralitza el centre històric, equilibra la ciutat a Llevant i a Ponent, preserva el patrimoni històric i el paisatge i projecta els creixements pels pròxims anys. Entre ells, el sector de la porta de la planta de la porta del Pla de Santa Maria, que és la que ens ocupa avui. Afortunadament, pel teixit econòmic i productiu de la nostra ciutat, la musculatura del nostre polígon industrial és forta i les previsions inicials que feia el POUM pel que fa a la seva compleció no són complertes. I aquests últims anys hem vist tots com noves empreses s'instal·laven al polígon, a Palau de Reig, però també omplint els solars de majors dimensions que quedaven a la part tradicional, perquè ens entenguem tots, del polígon industrial. És en aquest context de falta de sòl industrial, vista la creixent demanda d'empreses per ubicar-se en un polígon de referència com el nostre, és en aquest context, doncs, deia, que plantegem aquest conveni de col·laboració amb l'Institut Català del Sol pel desenvolupament del sector de la Porta del Pla de Santa Maria i el Pau 13. Per centrar una mica amb els antecedents, el novembre de l'any 21 rebíem a la Mercè Conesa, directora de l'Incasòl en aquells moments, per visitar les obres de la rotonda de la carretera del Pla que els hi comentava, que en aquell moment s'acabaven d'iniciar. Durant la reunió prèvia mantinguda vam plantejar la col·laboració per al desenvolupament de sòl industrial al sector Porta del Pla de Santa Maria a través d'un conveni, tal com ja s'havia fet l'any 2004, pel desenvolupament de Palau de Reig de Dalt. Més endavant parlarem dels detalls d'aquest conveni que portem avui a aprovació, però voldria destacar que en aquesta mateixa reunió vam demanar a l'Incasòl la seva col·laboració pel desenvolupament d'habitatge al centre històric. I vam proposar en aquesta reunió quatre possibles emplaçaments, tant al cor del centre històric com als sectors de l'entorn, que vam visitar aquell mateix dia. Durant aquest any, des del novembre del 21 fins a aquests moments, s'ha estat treballant amb aquest conveni d'habitatge, que ara ja tanca els últims serrells, i que preveiem la seva aprovació per Junta de Govern Pública, que sigui ben aviat, tal com els vaig comentar la setmana passada a la comissió informativa. Un conveni de col·laboració que permetrà desenvolupar els àries 9.1 i 9.2 del Pla de Millora Urbana del Barri Antic del 2008, que recull el POUM a l'àmbit del carrer Mossos d'Esquadra, carrer Sant Úrsula i carrer de Sant Antoni, o el que és el mateix perquè ens entenguem a l'àmbit del centre cívic del centre històric. L'actuació desenvoluparà els dos edificis previstos, un d'habitatges de lloguer assequible amb un màxim de 12 i l'altre d'habitatges dotacionals amb un màxim de 21. I el centre cívic a les plantes baixes que donen al carrer de Sant Antoni i Sant Úrsula i a la plaça de Nova Creació. El centre cívic, un equipament llargament reivindicat, sabeu que és que recull el pla estratègic del barri antic de Valls com una de les accions de prioritat alta i completarà l'oferta juntament amb l'Espai Jove, que sabeu que ara ja està finalitzant les obres. Una actuació absolutament necessària que portarà vida al bell mig del centre històric. Continuem amb el conveni pel desenvolupament de sòl industrial a la porta del Pla de Santa Maria i Pau 13, que avui portem al ple per la seva aprovació, un conveni que ja s'ha validat pel Consell de Direcció de l'Institut Català del Sòl en la sessió número 1622 del dia 19 d'octubre. Tal com els hi comentava abans, segueix el model de col·laboració amb l'Incasòl a la zona de Palau de Reig de Dalt de l'any 2004. A l'apartat 8è d'aquest conveni de l'any 2004 ja preveia el desenvolupament futur per tal de completar el creixement urbanístic del polígon industrial de Valls i l'Institut Català del Sòl es comprometia a desenvolupar com a administració actuant mitjançant la formulació dels oportuns instruments de planejament i gestió, així com la seva posterior execució. En el conveni que avui portem a ple per la seva aprovació s'activa el sòl industrial que el POUM inicialment posava a la nevera al sector de la porta del Pla de Santa Maria, un sector qualificat d'urbanitzable no delimitat i que amb aquesta proposta de conveni passaria a sòl urbanitzable delimitat. 63 noves hectàrees de sòl industrial que completen les necessitats actuals i futures pel que fa al sòl industrial de la nostra ciutat, tal com preveu el POUM aprovat per unanimitat. Pel que fa al Pau 13, el POUM el classifica com a sòl urbà no consolidat i el considera com un polígon d'actuació urbanística de compleció, que ha de completar el seu desenvolupament mitjançant l'execució de les obres d'urbanització ja aprovades segons el projecte d'urbanització del Pla Especial al Palau de Reig, segona fase, aprovat definitivament el novembre del 2010 a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Valls. Constitueix, doncs, l'objecte del conveni l'establiment d'un marc de col·laboració entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Valls per a promoure la transformació urbanística del sector Porta del Pla de Santa Maria i el polígon d'actuació urbanística Palau de Reig GCU, fase 2, Pau 13, prèvia modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Valls i dels instruments de planejament necessaris per a modificar l'àmbit del vigent sector de sòl urbanitzable no delimitat de la Porta del Pla de Santa Maria i la proposta d'ordenació del polígon d'actuació urbanística Palau de Reig SU fase 2, Pau 13. És en aquest context que l'Ajuntament de Valls i l'Institut Català del Sòl volen continuar col·laborant per promoure la transformació urbanística d'aquest sector i culminar d'aquesta manera el procés de creació de sòl industrial previst en el POUM amb el conveni que avui portem a aprovació en aquest ple. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Roca, per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, gràcies. Bona tarda a tots i a totes. Bé, ens porten a l'aprovació el conveni entre l'Ajuntament i l'Incasòl per a la transformació urbanística del sector Porta del Pla de Santa Maria i del polígon d'actuació urbanística de transformació urbana Palau de Reig, sector 1, fase 2. I volem fer-los algunes consideracions. La primera és que estem d'acord amb l'objectiu que persegueix, mobilitzar sòl industrial adequat a les demandes que puguem tenir, és evident. Hem de tenir capacitat per atreure noves inversions, hem de tenir capacitat perquè les empreses que ja estan instal·lades en el polígon i que vulguin créixer puguin tenir espais en condicions a les seves necessitats i, per tant, evidentment, hi estem d'acord amb l'objectiu que es pretén. També hauríem d'estar d'acord en que allò que ja tenim consolidat i construït doncs estigués en bones condicions. Però això és un altre debat, ja en parlarem un altre dia. La segona consideració és que hauríem d'intentar fer les coses bé. Vostès haurien de gestionar de manera que per aconseguir els objectius que es marquen, Valls no hi perdi. I malauradament, llegint el conveni que ens presenten i sobretot els informes que l'acompanyen, Valls ens temem que hi perdrà. La signatura d'aquest conveni suposa un impacte negatiu per a l'Ajuntament de Valls d'uns 3.939.761 euros. Aquesta xifra no ens l'hem inventat el grup socialista, no me l'he inventat jo, aquesta xifra la posa l'arquitecte municipal en l'informe que acompanya aquest acord. I també diu l'arquitecte, a criteri d'aquest arquitecte municipal, hi podria haver altres maneres de desenvolupar el sector Porta del Pla de Santa Maria que no suposessin un impacte econòmic inicial negatiu per a l'Ajuntament de Valls, repercutint els costos de desenvolupament i gestió als propietaris de les finques situades dins del sector, tal i com farà l'Institut Català del Sòl. Perquè ens entengui tothom, qui té encarregades les funcions de transformació urbanística d'aquests sectors és l'Ajuntament. Ho diu el POUM, les nostres normes urbanístiques i la legislació vigent. I l'administració actuant té una sèrie d'obligacions, és cert, però a canvi rep el 10% d'aprofitament d'aquests sectors. I d'aquí surten aquests quasi 4 milions que diu l'informe de l'arquitecte municipal. Però que amb aquest conveni vostès decideixen traspassar a l'Incasòl. Però és que, a més, aquest conveni planteja també obligacions i, per tant, feina que haurà de fer l'Ajuntament. És a dir, no li traspassem tota la feina a l'Incasòl amb aquests 4 milions. No, no, nosaltres també hem de fer feina. D'entrada, la tramitació urbanística perquè l'Incasòl pugui ser administració actuant, de la mateixa manera que haurà de fer la tramitació per a la modificació urbanística tant del sector de sòl urbanitzable no delimitat, Porta del Pla de Santa Maria, com del polígon d'actuació del Palau de Reig, sector 1, fase 2. L'Ajuntament també, junt amb l'Incasòl, haurà de garantir la viabilitat econòmica del sector. Si aquesta viabilitat està en risc, l'Incasòl aturarà la gestió. Per tant, qui prendrà la decisió serà l'Incasòl. L'Ajuntament aquí no hi tindrà res a dir. L'Ajuntament també haurà de fer les gestions amb els propietaris dels terrenys que no estan dins del sector, però que siguin necessaris pels serveis que necessitarà el sector. I per acabar-ho d'adobar, li farem la subvenció a favor d'Incasòl de les taxes i dels impostos del sector. Es veu que amb els gairebé 4 milions d'euros del 10% d'aprofitament no en tindrà prou. Per tant, sí que ens agradaria, i ho demanem formalment, volem un informe d'intervenció en què se'ns digui què suposa econòmicament aquesta subvenció a favor d'Incasòl de les taxes i dels impostos. I, per tant, doncs arrodonim aquests gairebé 4 milions d'euros que ja rebrà Incasòl amb aquest import de les taxes i els impostos. Per tant, al nostre entendre, un conveni negatiu per Valls, és evident que coincidim amb l'objectiu, però no podem estar d'acord de cap manera amb un conveni que ens fa perdre 4 milions d'euros d'entrada, per tant, hi votarem en contra. Ara bé, ens ha semblat curiosa la intervenció, si m'ho permet, de la regidora de la Sònia Roca, quan feia referència al conveni de col·laboració per crear habitatge al centre històric. I realment ha semblat que vinculés la signatura d'aquest conveni per la creació d'habitatge a la signatura del conveni per la mobilització d'aquest sòl industrial. Si és així, diguin-t'ho. Potser fins i tot ho podríem entendre, no? L'Incasòl farà aquest habitatge en el centre històric a canvi dels 4 milions que s'emportarà del polígon industrial, si és així. Però si no, que d'entrada no ho sembla amb el conveni que tenim al davant, nosaltres, evidentment, no hi podem estar d'acord. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyora Huguet.
Bona tarda a tothom. Respecte a aquesta proposta de conveni entre l'Ajuntament de Valls i l'Institut Català del Sòl per desplegar el Palau 13 al polígon industrial, entenem que aquest desplegament es fa a causa de la demanda de parcel·les de grans dimensions, ja que actualment el polígon disposa de diverses naus i parcel·les buides, però de dimensions més petites. Des del nostre grup ens agradaria fer un toc d'alerta. Sembla que al nostre polígon només sabem atraure empreses logístiques, una situació un pèl perillosa, al nostre parer, ja que, com diu el refrany, estem posant totes les cireres al mateix cistell. Alhora, estem facilitant la implementació d'empreses que ocupen molts metres quadrats de sòl oferint, en comparació, pocs llocs de treball. Així mateix, engrandir el polígon també implica més dificultats de manteniment, més enllumenat, més metres de carrer per mantenir, més neteja, i ja sabem tots com ens està costant mantenir l'actual polígon de manera digna. Deu ser la tendència d'aquest equip de govern. Urbanísticament tenim sempre el mateix problema, ens encanta créixer i no conservar el que ja tenim, i ens passa el centre històric, també ens passa el polígon. Des de la CUP apostem per més manteniment, més ordenació i reparcel·lar el polígon. És per tot això que la CUP s'abstindrà en aquest punt.
Moltes gràcies, senyora Huguet, per part de Ciutadans. No? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 12. Abstencions. 3. Vots en contra. 5.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions, que és el punt 8, la moció de la Junta de Portaveus pel suport i enviament d'ajuda humanitària als territoris afectats pel terratrèmol. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Gràcies, alcaldessa. Abans de començar la defensa de la moció, volem agrair a la CUP haver presentat el text inicial en aquesta matèria, a la que tots els grups de la Junta de Portaveus ens hem sumat per presentar-la conjuntament. Els dos terratrèmols que van patir principalment el Kurdistan, Síria i Turquia, les prop de 6.000 rèpliques que han sacsejat aquests països i el segon terratrèmol de dilluns passat han ocasionat a la zona més de 45.000 morts i centenars de milers de ferits a la regió. Milers de persones han perdut la seva casa i totes les seves pertinences i s'han vist obligades a sobreviure en condicions infrahumanes, amb problemes greus de salubritat, d'accés a l'aigua i als aliments. A això s'hi suma una realitat territorial amb conflictes bèl·lics i persones refugiades que greugen les circumstàncies i que fan més necessària la col·laboració internacional per superar aquesta situació. Davant de la gravetat i de l'extrema necessitat d'oferir aquesta ajuda humanitària tan necessària, el passat 10 de febrer l'alcaldessa Dolors Ferrer, acompanyada dels regidors d'Acció Comunitària i de Seguretat i Protecció Civil, ja va mantenir una reunió amb Càritas, Creu Roja i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil per coordinar els esforços i per fer una crida conjunta a la ciutadania de solidaritat amb les víctimes i la població afectada pels terratrèmols. En aquesta trobada ja es va acordar que els 10.000 euros que cada any dedica l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al desenvolupament anirien destinats en aquesta ocasió a la campanya d'emergència que ha engegat aquest ENS i que estarà destinat íntegrament a la població damnificada per la catàstrofe. Aquestes entitats especialitzades en acció humanitària que treballen sobre el terreny per canalitzar les ajudes internacionals van remarcar la importància que aquesta col·laboració a tots els nivells es faci amb aportacions econòmiques, més que no pas en espècie, per fer més eficient l'arribada de recursos a les persones que més ho necessiten. En aquest sentit, aquesta moció ve a reforçar i consolidar el compromís ja adoptat des de l'Ajuntament amb la taula d'emergència social i és per aquest motiu que amb la resta de grups municipals presentem aquesta iniciativa al ple.
Moltes gràcies, senyora Castells, per part d'Esquerra. Senyor Cartanyan.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en Junta de Portaveus ja vam fer que la moció fos de tots plegats i crec que és important que tots els grups donem suport a aquesta moció. Situacions com la del terratrèmol al Kurdistan, Síria i Turquia, on milers de persones es veuen afectades per una catàstrofe natural, activen la solidaritat entre persones i desvetllen la voluntat d'ajudar altres persones que estan passant moments de dificultat. És evident que aquestes situacions remouen consciències i activen a la ciutadania i a les administracions a actuar. Però la solidaritat i la cooperació internacional ha d'estar sempre present, perquè les desigualtats i el patiment de moltes persones hi és cada dia, en situacions de sequera, d'explotació comercial, desigualtats, guerres, catàstrofes naturals. Per aquest mateix motiu, l'Ajuntament de Valls cada any col·labora en projectes de cooperació i desenvolupament a altres països. I ho fem a través del Fons Català de Cooperació en diversos projectes cada any. El fet de disposar anualment d'un pressupost destinat a la cooperació facilita que en casos d'emergència, com el que ens ocupa avui, la nostra resposta pugui ser ràpida. I és per això que, com ja s'ha dit, el 10 de febrer vam decidir aportar els 10.000 euros que anualment destinem a projectes de cooperació a l'ajuda a la població víctima del terratrèmol al Kurdistan, Síria i Turquia. Aquest projecte, coordinat pel Fons Català de Cooperació, en el que hi aporten diners molts altres municipis com el nostre, altres administracions i també donacions de particulars i empreses, vol arribar especialment a aquelles poblacions amb més dificultat, com són les del nord de Síria, on, degut al funcionament del règim sirià, la població està més desemparada, i també en totes aquelles altres regions que ja acollien els refugiats dels conflictes armats de la zona. Aquestes persones són doblement damnificades i necessiten, més que ningú, l'ajuda internacional per poder seguir subsistint. Alhora, volem aprofitar la presentació d'aquesta moció per instar els vallencs i vallenques que vulguin col·laborar en el suport a la població damnificada que ho facin també a través d'aquest projecte que garanteix l'eficàcia de l'ajuda sobre el terreny. I és per això que la presentem i la votem tots junts.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà, per part del PSC. Senyor Soriano.
Sí, moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, doncs, òbviament, agrair la predisposició de que aquesta moció sigui presentada en nom de la Junta de Portaveus i constatar, doncs, que sovint en temes humanitaris tot i les grans diferències que tenim entre els grups presents en aquest ple, doncs, ens hi posem d'acord i, per tant, doncs, agrair que hagin tingut aquesta voluntat de que tots ens posem junts en aquesta causa. I poca cosa més a dir del que s'ha dit ja, no? Un terratrèmol dantesc amb quasi 50.000 víctimes mortals, el cinquè més mortífer del segle XXI, més de 4 milions de persones necessiten actualment assistència humanitària, ciutats totalment devastades i tot especialment en una zona ja colpejada per una guerra injusta, en el cas de Síria, per una crisi de refugiats i, per tant, els terratrèmols han agreujat una situació ja molt crítica pel poble turc, sirià i kurd. Un terratrèmol que també ha servit per a que la comunitat internacional, en gairebé el seu conjunt, respongui a l'alçada de les circumstàncies. Ho ha fet el govern de la Generalitat, efectivament, com diu l'exposició de motius d'aquesta moció, també ho ha fet el govern d'Espanya a través del Ministeri de Defensa per mitjà de la mobilització de la UME i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, amb l'activació de l'equip tècnic espanyol d'ajuda i resposta en emergències STAR i altres contribucions a organismes i actors humanitaris que es troben a la zona afectada. També ho han fet ONGs, associacions, entitats i particulars i, per tant, ens toca a nosaltres, com a ple de l'Ajuntament de Valls, sumar-nos a aquesta crida humanitària i, per tant, com sempre, en temes humanitaris, de solidaritat i de cooperació ens hi trobaran. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano, per part de la CUP.
Senyor... Sí, senyora alcaldessa. Ui, perdó.
Senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El passat 6 de febrer, un seguit de terratrèmols de 7,8 i 7,5 graus sobre l'escala de Richter, seguits de més de 600 rèpliques, van sacsejar regions de Kurdistan, Síria i Turquia. Els efectes del sisme han estat devastadors. Segons els últims balanços publicats, han causat més de 50.000 morts, més de 100.000 ferits i han deixat desenes de milers de persones sense sostre a ple hivern. Cal destacar que aquesta nova emergència es produeix en uns territoris molt castigats ja per la guerra i les agressions militars, on hi ha milions de persones en situació de desplaçament forçat amb grans necessitats humanitàries, les quals tenen una tendència clara a agreujar-se. Així mateix, també creiem que cal recordar que la causa principal de les conseqüències d'aquest sisme és una irresponsabilitat del conjunt del govern turc, així com els tècnics i dels contractistes. Tot i que Turquia compta amb una normativa antisísmica i la ciutadania ha estat pagant un impost des del terratrèmol devastador de 1999, fa més de 10 anys que aquesta es va suspendre per tal de abaratir costos. Cal prendre consciència que el més trist d'aquesta catàstrofe és que molts dels morts d'aquest terratrèmol eren evitables i aquestes morts tenen responsables. Davant de la situació d'extrema urgència, nombroses organitzacions han activat campanyes de solidaritat amb les zones afectades. En el cas de Catalunya, el Fons Català ha estat l'ens que ha estat fent una crida als ajuntaments i les institucions supramunicipals a sumar-se a la campanya d'emergència. En aquest sentit, des de la CUP, vam creure necessari impulsar la presentació d'aquesta moció per responsabilitat col·lectiva i solidaritat entre els pobles i agraïm el treball de consens de la resta dels grups per adherir-s'hi. També ens alegrem que des de l'equip de govern ja s'hagi estat treballant, tot i que és trist que no s'hagi signat el conveni per destinar-hi la partida pressupostària pertinent perquè tenim els pressupostos prorrogats encara. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Ahora sí. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, regidores y regidoras. Primero de todo, agradecer a la CUP la presentación de esta moción y a todos los portavoces de los grupos políticos el consenso alcanzado para que sea un documento que se presenta por unanimidad en este pleno. No redundaré en todo lo ya expuesto porque terrible la situación que está viviendo tanto el pueblo turco como el pueblo sirio. Un terremoto no deja de ser una catástrofe natural que deja a la vista, ¿no?, todas las faltas y debilidades que tienen pues los gobiernos a la hora de generar las infraestructuras y cómo se realiza la gestión ante un hecho como el ocurrido. No obstante, sí es un muy buen ejemplo de cómo ante hechos tan difíciles que pueden tener estas consecuencias tan catastróficas, la colaboración internacional está allí, está en todas las grandes organizaciones, sea Cruz Roja, Cáritas, Médicos Sin Fronteras, pero también este ayuntamiento se suma a ella con la pequeña aportación que al final, pequeñas aportaciones hacen que esas ayudas puedan realmente llegar al pueblo turco, al pueblo sirio desafortunadamente en menor medida, pero esto tiene que ser un ejemplo de cómo en cosas tan importantes que no deja de ser la ayuda y el poder ayudar a todos los países que pasan por dificultades, llevemos ese ejemplo también a nuestra ciudad y sigamos con esa ayuda de intento de consenso para poder tirar la ciudad de Vals hacia adelante, que también tiene importantes retos y que deben de ser afrontados de igual manera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Aydons. Queda aprobada por mitad de la moción. Passaríem al punt 9, que és la moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP, de suport a la vaga general convocada pel dia 8 de març. Per part d'Esquerra Republicana té paraula la senyora Teresa Rull.
Gràcies, senyora alcaldessa. De nou, el dia 8 de març del 2023, commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats que patim. Aquesta és una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i que impregna els 365 dies de l'any i a totes i a cadascuna de les persones que conformem la societat. De manera històrica i per sistema, els sectors feminitzats són els menys reconeguts socialment i econòmicament. És evident que des de l'inici d'aquesta pandèmia, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s'han agreujat. A més, segons l'últim informe del Govern de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 19,7% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord suposa el 20, el 14 i el 13% respectivament. Això es tradueix en que les dones cobren de mitjana entre 3.000 i 7.000 euros menys a l'any que els homes. Tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius, malgrat que les dones obtenen millors resultats acadèmics que els homes i són majoria a les universitats. Només un 10% de dones accedeix als llocs de direcció i gerència i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i un atemptat contra la seva independència econòmica i personal. Per a nosaltres, aquest és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra acció política. Des d'Esquerra Republicana treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes, així com amb les diferents administracions públiques. Defensem que el temps i el treball estiguin repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corresponsabilitat real entre dones i homes en les tasques associades al treball reproductiu. Des de la Regidoria d'Igualtat s'estan tirant endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguem dret a gaudir del temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. A més, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes continua treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals que permetin cobrir les necessitats socials i personals i consolidar el factor temps com un dret que garanteixi llibertat, equitat i benestar. Continuarem denunciant i combatent les violències que patim les dones. Parlem de violències masclistes en plural perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència institucional, la violència vicària i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho són, també, violències masclistes. El compromís d'Esquerra Republicana per a la igualtat de gènere el vam plasmar amb un pla per a la igualtat intern que ens ajuda a continuar treballant per la plena participació política de les dones. També hem assumit el compromís d'adoptar per a les eleccions municipals el format de llistes cremallera arreu del territori. Així ho vam fer l'any 2019 a la pràctica totalitat de municipis de més de 3.000 habitants, on vam presentar llistes. El repte d'aquest 2023 és fer-ho també en els de 1.000 habitants a les properes eleccions municipals. Això ha suposat i ha de seguir sent un pas més per millorar la presència de les dones a les institucions catalanes en tots els nivells, perquè la igualtat no només es predica, sinó que s'exerceix amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat. Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l'any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana que anhelem una república feminista de dones i homes lliures. Per tots aquests motius, Esquerra Republicana, Compromís per Valls i la CUP de Valls demanem que el ple de l'Ajuntament aprovi donar tot el suport explícit a la convocatòria de vaga general el proper dia 8 de març a motiu del Dia de la Dona Treballadora. que serà a les 11 del matí, perquè pugui ser compatible amb la convocatòria de la manifestació que s'ha fet a Tarragona. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Rull, per part de la CUP. Senyora Huguet.
Gràcies. En les últimes setmanes, diversos sindicats, la COS, CGT i IAC, han anunciat una nova convocatòria de vaga general per aquest 8M, amb la possibilitat que d'altres s'assumin a la convocatòria. La lectura que fan, la qual compartim des de la CUP, és una situació de crisi estructural del capitalisme patriarcal, que té una afectació particularment forta en les dones treballadores del nostre país. Des d'un creixement de la pobresa, sistemàticament feminitzada també, de les posicions reaccionàries a escala global que pretenen atemptar contra els nostres drets i que emparen el masclisme i l'LGTBI-fòbia o de l'austeritat i les privatitzacions que impliquen una sobrecàrrega major de qui ja, de per si, sosté el pes de la reproducció de la vida. En un moment en què les dones han passat a ser més del 50% de la població assalariada, aquestes continuen patint pitjors condicions laborals i econòmiques, més jornades partides, més temporalitat, dobles càrregues, etc. En aquest sentit, cal que activem el màxim de lluites socials i laborals i realitzem un exercici d'anàlisi i de transversalització de l'aposta feminista. Des de la CUP defensem que ens cal fer polítiques concretes que abordin tots els aspectes de la vida. Impulsem polítiques feministes des dels ajuntaments perquè les ulleres liles siguin presents més enllà de la presència de dones i s'extenguin al contingut de les polítiques. Garantim una vida digna. Incloem clàusules positives de discriminació de gènere a les licitacions. Municipalitzem els serveis essencials. Generem espais comunitaris públics. Promovem l'urbanisme feminista. Dignifiquem el treball de cures. Formem el personal públic. Deixem d'externalitzar els serveis de neteja. Formulem campanyes per l'equitat menstrual. I podríem seguir en un llarg etcètera. Aquest 8M és una oportunitat per continuar sumant el moviment feminista i els sindicats combatius en una jornada de lluita que torni a ser un èxit a tots els sentits. Per aquest motiu, des de la CUP, en aquesta moció proposem a l'Ajuntament de Valls que doni tot el suport explícit a la convocatòria de vaga general el proper dia 8 de març en motiu del Dia de la Dona Treballadora, fent que aquest dia sigui una aturada de 24 hores laboral, educativa, de cures i de consum. Sent cridats a participar de la protesta tant homes com dones. Demanem també a l'equip de govern que els seus actes no entorpeixin la jornada de vaga i la manifestació unitària convocada per la plataforma al Camp de Tarragona a les 12 del migdia a Tarragona. Davant la bretxa salarial de gènere, la pèrdua de poder adquisitiu, la destrucció dels serveis públics i l'increment de les violències sexuals i molts més motius, demanem que el ple s'uneixi a donar suport a la vaga feminista el proper 8 de març. I agraïm al grup municipal d'Esquerra Compromís per Valls l'adhesió també a la moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part de Junts té la paraula la senyora Laia Castells.
Gràcies, alcaldessa. L'eliminació de la desigualtat i la discriminació de les dones en l'àmbit del treball remunerat ha avançat ben poc en els darrers anys. I la pandèmia de la Covid-19, com es comenta la moció, no hi ha ajudat gens. Continua existint una elevada segregació en l'àmbit laboral, tant pel que fa als salaris com en l'accés als llocs de responsabilitat. En aquest sentit, l'Observatori de la Igualtat de Gènere ha publicat les dades estadístiques del 2022 sobre les dones a Catalunya. Aquestes dades posen negre sobre blanc que, a banda de la segregació vertical i horitzontal dels llocs de treball, persisteix de manera rellevant la divisió sexual del treball. És a dir, les persones encara treballen de manera majoritària en feines associades històricament al seu gènere. I aquest element cal sumar-hi que les ocupacions més feminitzades són, al mateix temps, les menys valorades, sobretot retributivament parlant. Aquest document estadístic ens posa de relleu que la taxa d'ocupació de les dones és del 51%, un 9% menys que dels homes, i per categories professionals les dones ocupen, com ha dit la companya Teresa Rull, un percentatge testimonial dels càrrecs de direcció i gerència. un percentatge que augmenta el 69,5% en les feines d'oficina, comptables i administratives, el 62,5% en àmbits com la restauració, assistència personal i venedores. Les dones també representen, a tall d'exemple, un 79,1% del personal sanitari i dels serveis socials i un 68,8% del personal del sector de l'educació. Pel que fa al salari brut anual, la diferència més important és en els trams d'edat de 45 a 54 anys, un tram en el que la diferència entre homes i dones és de 7.677,50 € anuals, prou rellevant. I el que també ens ha de fer prendre consciència de la necessitat immediata de revertir la situació és la precarietat de les dones joves de menys de 25 anys que tenen un salari brut anual de 12.023,73 €, o les dones procedents de la resta del món que de mitjana anual cobren més d'un 22% menys que les no immigrades, sumant el masclisme, altres elements de discriminació com el racisme. Des de Junts per Valls impulsem i recolzem totes aquelles iniciatives encaminades a normalitzar els rols de gènere, entenent també que la participació o no en una vaga general entra en l'àmbit de la llibertat individual. Cal, sobretot, molta pedagogia al llarg de l'any per impregnar la societat d'aquesta necessitat d'avançar cap a la igualtat en tots els aspectes. El Dia Internacional de la Dona Treballadora ens dona una oportunitat per fer-ho, però des del nostre grup considerem que cal seguir treballant en el dia a dia, tal com estem fent, de manera transversal. És per tots aquests motius que donarem suport a la moció.
Moltes gràcies per part del PSC. Té la paraula la senyora Assumpció Martínez Fernández. Perdó.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. El 8 de març commemorarem, com altres anys, el Dia Internacional dels Drets de les Dones. És una data de reivindicació perquè, malauradament, hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que pateixen totes les dones només pel fet de ser-ho. Tot i els avenços aconseguits en les últimes dècades, encara són moltes les discriminacions que patim. Una de les més evidents, a nivell qualitatiu, és la nostra situació al mercat de treball. Les dones són menys presents en el mercat de treball i les que suposen el 75% de la població salariada a jornada parcial. De fet, es calcula que si les dones que ara treballen a jornada parcial ho fessin a temps complet, la bretxa salarial es reduiria en un 60%. Aquesta bretxa s'ha disminuït en els últims anys, també s'ha de dir, gràcies a l'increment del salari mínim interprofessional, política portada a terme pel govern socialista de l'Estat, que ha fet que la distància entre els ingressos mitjans d'homes i dones descendís 6 punts des del 2018. Tot i així, cal recordar que el 37,83% de les dones assalariades l'any 2021 a Catalunya van tenir ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional, percentatge que disminueix fins al 29,8% en el cas dels homes i que, si bé és cert que de mitjana cobren un 20,9% menys, aquesta distància no és la mateixa al llarg de tota la vida, accentuant-se l'etapa reproductiva fins a arribar al punt màxim amb la jubilació. És evident que la manca de corresponsabilitat a l'espai privat penalitza les dones. I és que, tot i els avenços en la cura dels fills per part de les noves generacions, el 95% de les persones que diuen reduir-se la jornada per cura d'un tercer encara són dones. Els i les socialistes tenim clar que, més enllà del que suposa a nivell laboral la implicació dels homes en la paternitat, pares i mares han d'abordar la corresponsabilitat i ser conscients de l'impacte que aquesta té en la coeducació dels infants. I cal que tots creixin sent educats en la igualtat, perquè la violència masclista encara és present i molt. L'any 2022, 49 dones van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. Van créixer les denúncies per violència de gènere i les denúncies per agressió sexual. A Catalunya, per exemple, una dona denuncia una violació cada 12 hores. El 8 de març és un dia de reivindicació dels drets de les dones, però ha de ser també un dia de lluita conjunta d'homes i dones. Cal que els homes igualitaris, els que tampoc volen viure en una societat patriarcal, els que defensen una masculinitat alternativa a la tradicional, lluitin al nostre costat i sentin que la nostra causa és la seva. Cal comprometre's a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per les dones i treballant en el marc de les competències que ens dona l'Ajuntament per garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la corresponsabilitat. Aquí, però, és on no podem donar suport a l'acord de la moció, ens hi abstindrem, des del nostre grup municipal, ja que no creiem que la convocatòria d'una vaga general sigui la via per solventar el problema de la precarietat laboral, entre d'altres, que tenen les dones. Les i els socialistes creiem que s'ha de fer treball en xarxa i en comunitat, duent a terme accions com impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista, especialment entre el jovent, informar sobre les eines locals i comarcals existents, SIATs, CIES i com s'han d'utilitzar, assegurar que l'espai públic sigui segur per les dones, per exemple, amb la incorporació de punts liles que en el nostre municipi ja es fa, situar en el centre de l'agenda política l'economia de la cura i el reconeixement social i econòmic dels treballs vinculats, realitzats majoritàriament per dones, impulsar programes d'emprenedoria femenina, centrats en formació gerencial i de gestió de projectes d'habilitats empresarials específiques i de reforç del perfil emprenedor, així com promoure accions positives a recursos humans per reduir la segregació vertical a l'Ajuntament i les entitats municipals o afegir clàusules socials feministes a la contractació pública promoguda per l'Ajuntament. Aquestes són algunes de les accions i altres que els i les socialistes creiem que aniran aplanant el camí cap a la igualtat efectiva, que és el que volem aconseguir. A la moció, evidentment, hi ha tota una part de contingut en el que hi estem totalment d'acord, però ens hi abstindrem perquè no veiem que la convocatòria d'una vaga general sigui l'opció idònia per aconseguir l'objectiu que totes pretenem. Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs, n'hi ha que més intervenció. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 15.
Doncs passaríem al desè punt, que són precs i preguntes. Hi ha algun preu per part del PSC?
Sí, gràcies. Bé, nosaltres farem tres precs. Em permetran que faci una prèvia, però per dir-los que entenem que per vostès el mandat ja està acabat i que aquest govern està finiquitat. De fet, creiem que fa temps que tenen aquest govern finiquitat. Però està clar que encara queden temps en què hauran de gestionar. Queden tres mesos i un dia. Quasi que és l'anunci d'una condemna, això, tres mesos i un dia. Però és el temps que queda per gestionar abans de les eleccions municipals. I, per tant, de cara a aquests tres mesos i un dia que queden, els volem demanar tres coses. Primera, els pressupostos. És la tercera vegada que portem en aquest plenari que necessitem pressupostos, que no s'entén que un govern que està en majoria no porti pressupostos. Abans el senyor Barberà feia referència a la complexitat de la nostra ciutat per portar doncs, uns pressupostos a l'aprovació i a mi m'agradaria saber quina complexitat, perquè clar, tenen majoria absoluta, estem en una situació sanejada, per tant, no s'entén massa bé la complexitat. I feia referència al senyor Barberà al tema de la plusvàlua, però és que, clar, les modificacions que ha fet el govern d'Espanya a la plusvàlua afecten a tot l'Estat. Jo crec que trobaríem pocs municipis que estiguessin en la situació que estem nosaltres i que a febrer del 2023 encara no tinguéssim els pressupostos ni tan sols presentats. A banda de que, bé, això ja ho haurem de veure en el moment que tramitem els pressupostos, però cada any el govern d'Espanya incrementa les aportacions que fan els municipis per poder compensar precisament aquest decrement en el cas de la plusvàlua. Primera, doncs, sol·licitud, prec, i és que facin el favor de portar uns pressupostos. Posin-se d'acord Junts i Esquerra i portin uns pressupostos. Segon prec, i és que no ens facin perdre més oportunitats. I per què els diem això? Doncs els diem perquè veiem com surten convocatòries de subvencions amb recursos Next Generation i nosaltres no ens hi presentem. Ens va passar amb el tema de la mobilitat sostenible, que no ens hi vam poder presentar perquè no teníem un pla de mobilitat sostenible aprovat, i ens ha passat, per exemple, que no ens hem presentat els projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones, que era una convocatòria de la Generalitat de Catalunya, amb recursos Next Generation. No ens hi hem presentat. I per últim, tercer prec. I els fem el prec que defineixin què volen fer amb la policia local. I els ho diem no només perquè doncs, creiem que no han portat a terme res d'allò que vam aprovar en aquella moció que el nostre grup va presentar, sinó perquè ens temem que es podria produir fins i tot una situació pitjor. I és un buit de direcció en aquesta policia local. L'actual cap de policia es jubila enguany, està doncs, en una plaça que diguem-ne no es va treure a concurs i per tant volem saber o els volem demanar que decideixin què volen fer amb aquesta amb la direcció de la policia, els volem demanar que treguin aquesta plaça a concurs i defineixin quin és el model de policia que volen executar i també que portin a terme aquells acords que es van aprovar en la moció que van presentar. Perquè el tema de la seguretat de Valls no està solucionat i ho hem vist doncs aquesta nit passada amb la crema de dos cotxes. Per tant, és un tema molt sensible, molt preocupant que hauria de tenir una direcció clara i no li sabem veure amb aquest govern. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, hi ha algun prec? No hi ha cap prec ni cap pregunta? Hi ha alguna resposta? Bueno, una resposta no, senyor. Pot intervenir, senyora Ibarra.
No, jo la veritat, avui volia fer un prec una mica especial perquè veig que la senyora Rosa Maria Ibarra, amb les diferents intervencions que ha tingut en aquest ple, està una mica saltant per sobre tota la filosofia que havia portat fins ara el PSC. Primer, no està d'acord amb la política de l'Incasol, cosa que em sorprèn. Jo crec que valdrà la pena aquesta intervenció seva que la coneguin companys seus d'altres municipis que firmen els mateixos convenis amb l'Incasol. És interessant. I està bé perquè li prego que remarqui molt bé això que ha dit, perquè ha dit que el govern espanyol ha incrementat el percentatge que els ajuntaments tenen sobre els impostos. Jo diria que no és així. Jo diria que l'Estat ha recaudat més dels ciutadans i mantenint el mateix percentatge que té de finançament amb les administracions locals, n'ha de repartir més perquè en recauda més. No és que recaudant-ne més augmenti el percentatge que ens toca als municipis i ens en doni més, sinó que el que fa és repartir l'increment i per això augmenta l'aportació de l'Estat perquè els ciutadans han pagat més impostos. Per tant, no pot vendre que hi ha hagut un canvi en el criteri, sinó que hi ha hagut un canvi en què els ciutadans i de Valls també han pagat més impostos a l'Estat i, per sort, l'Estat augmenta, però recordi que un percentatge molt alt dels impostos que paguen els vallens no tornen mai a Valls ni als ciutadans de Valls. Això ja no cal que m'hi fiqui perquè ja ho sap. I vostè sap molt bé que la Federació Espanyola de Municipis, ja li parlo de la seva, no de les nostres, remarca i demana a l'Estat que compensi les plusvàlues, cosa que no s'ha fet encara. Per tant, jo li prego que quan expliquin i que estigui en campanya, i molt intensament en campanya, encara que estigui moltes hores a Barcelona, que digui les coses com són. L'Estat incrementa l'aportació als ajuntaments perquè ha recaudat més dels impostos dels ciutadans.
Perdonin, senyors, que intervingui, el secretari no ha d'intervenir mai, però els precs, saben vostès que no genera debat. I em veig amb l'obligació d'assessorar l'alcaldessa que talli aquests debats perquè el públic no se'ls mereix. I en segon lloc, els precs són per l'equip de govern i no de rèplica perquè seríem un sense acabar. Per tant, jo no sóc aquí per posar fi, però sí per aconsellar, per tant, assessoro l'alcaldia, que és aquí d'assessorar, i el plenari per posar aquest sinfín de precs que mal interpretats poden donar lloc a un mal ús del plenari municipal. D'acord?
Moltes gràcies, senyor secretari. Si no hi ha cap més precs, aixeca la sessió. Moltes gràcies.